Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, molt bones mosseguis, com esteu? Disculpeu el fail de la setmana passada, que no vam poder ser, i ara m'acabo d'assabentar que el Dani sí que estava disponible. Bueno, històries de no posar-nos d'acord. Molt benvinguts a Mossega la poma, aquest és el capítol 667. I avui no està el Marc, està malito, el tenim fotudot, espero que recuperi aviat. Marc, cuida't molt. I farem un mano a mano en senyor Dani i jo. Si esteu a YouTube, saludeu, perquè ja em poso en modo chat. Bones a tothom. Digueu hola i què tal i com esteu. I si feu alguna pregunta o algun comentari, doncs el passarem en el directe del programa i a tots els oients que ens escolteu, com és habitual, via podcast, doncs això, ja sabeu que ens podeu contactar en el grup de Telegram de Mossega la poma, que és públic i obert. Bueno, has de posar un captcha per poder entrar. I allà podeu participar en els molts subgrups que hi han. I si ens voleu ajudar, ho podeu fer a través de l'aixeta, aixeta.cat/mossegalapoma, que ja us podeu fer mecenes del programa i ens ajudeu a mantenir això en marxa a nivell econòmic. Molt bé, dit això, no sé qui hi ha en el xat. Mira, en Jordi, bona tarda. Bona tarda, Jordi.
Hola, Jordi.
Què tal? Què tal? Dani, què tal? Com estàs?
Bé, i bueno, abans de començar, dir-li al Marc que es recuperi aviat, que es trobi bé aviat i que el volem veure de nou aquí al programa.
Sí, a més... ho necessita. O sigui, ell necessita el programa més que nosaltres i els oients. És la seva teràpia. digues, perdona, que t'he tallat.
No, que he estat una miqueta patxutxo aquests dies. Suposo que vaig agafar algun... Sí, jo també. Una espècie de mat de coll víric, pel que he pogut assabentar-me. Però bé, només van ser dos dies i segurament d'alguna cosa que vaig agafar a Londres, al metro o alguna cosa així.
Sí, recordem que has fet una escapadeta a Londres, no? Per anar a veure un IMAX molt xulo. Vas veure ET, no?
ET, sí.
Sí,
va ser fantàstic. Fantàstic. A més, tan gran la pantalla, pots veure quan obren la nevera, veus inclús la data de caducitat dels productes que tenen dins. És increïble.
Que bo. Jo fa molt de temps que no he estat a l'IMAX. Recordo una experiència, una de les primeres, abans que et parlo de fa molts i molts anys, abans que estigués a l'IMAX aquí, que va ser a Montreal. No, sí, a Montreal. Que vaig estar amb un IMAX a Montreal i vaig flipar molt. Era enorme, enorme i va ser una bona experiència. Després n'he vist altres, però aquella em va sobtar molt. Diu el Jordi, Mossega la poma, Marc Free Edition. Avui ja veureu com serà un programa calmat, tranquil, en fi, hi ha temes, però serà calmadet.
Sí, tant.
Una cosa, mira, abans d'entrar, jo tinc un temita que és parlar d'això, de la Unió Europea i la intel·ligència artificial, però abans d'entrar aquí, explicaves aquests dies la mala experiència de l'hotel de Londres.
Ui, sí.
I volia comentar-ho, això és una tonteria, però bueno, parlant de viatges, lo que condiciona estar en un mal hotel, ¿vale? Quan fas un viatge, sobretot si és un viatge curt, que no tens escapatòria, i si un cas després explico dues experiències, però explica el que et va passar, perquè una vida... Bueno, explica-ho.
Sí, aviam, la localització estava molt bé, això sí, el barri també molt bé, tot molt bé. I l'hotel està en una casa d'aquestes angleses que surten a totes les pel·lícules, tot molt, molt, molt de londinens, londinenc. I l'hotel, arribo i em diuen, doncs sí, la teva habitació està a la tercera planta, Diu, no hi ha ascensor. Jo, amb la cama que em fa mal i tot això, vaig pensar, bé, tres plantes tampoc és gaire cosa. Suposo que no passa res. Bé, les escales doncs, són escales victorianes de palm i mig per glaó, estretes, i pujo al primer tram i veig que allà planta habitació 1 punt i a la meva era 3 punt. 3 punt, ara no recordo quin número, 3.6 o 3.1. I pujo al segon tram i continuo al 1 punt. És jo, serà possible? I he pujat dos trams i seguim amb l'1. Pujo el tercer al tram i seguim amb el punt número 1. És a dir, tres plantes era la primera planta per ells.
Ja,
brutal. La segona planta era la quarta per mi i la tercera planta era la quinta per mi. Vol dir que eren cinc plantes amb esglaons molt alts, més alts del normal, i clar, pujant i baixant aquests dos dies, doncs m'he destrossat la cama. Perquè havia de...
I a sobre l'habitació era molt petita.
Això. I a sobre l'habitació, entro a l'habitació, un passadís que més o menys fa un metre, i després em trobo el llit rodejat per les parets. És a dir, el llit rodejat per parets. És a dir, no hi havia ni un centímetre de distància entre el llit i la paret.
I un bany d'avió. D'avió,
sí,
no?
Això em
va fer tanta gràcia, tio.
Com una cabina d'avió de plastificat, és a dir, tot com si fos un mòdul posat allà, un quarto de bany, a més no hi havia, la ventilació doncs era molt dolenta, feia molta calor, les tuberies d'aigua calenta passaven per la paret i semblava un forn. Deia que hi havia aire condicionat, però no hi havia aire condicionat, sinó un petit ventilador que cada vegada que el posaves el motor s'escalfava de mala manera i en comptes de tirar aire calent, tirava aire fred, tirava aire calent.
Que
horrible. Horrible.
Clar, i d'aquí vas enganxar la d'això, no? Potser...
Clar, suposo amb això que feia calor a l'habitació. Estava plovent a fora, una miqueta de fresqueta, però bé, una temperatura normal, però plovent. No sé, suposo que algú al metro de Londres, les meves defenses una miqueta més baixes del cansament o vés a saber tu, i ja està, vaig agafar la infecció aquesta, però bé, ara ja... La nit passada ja no vaig tenir febre i avui estic a la feina. Aquesta tarda he vingut a la feina, que he anat a... Això, bueno, això no ho he explicat, però ja l'edat ja comença a fer els seus signes de que ja està aquí i em fa mal a cama i me'n van fer una radiografia a la cintura i els genolls per veure si veien alguna cosa. I vaig anar al metge aviam què em digués els resultats. I em van dir, mira, aquí, veus això d'aquí? Això són indicis d'artrosis.
Hòstia.
Jo, què? Què?
No.
I em diuen, què faig? Què puc fer pel dolor? Diu, no, res. L'únic, cortisona, o una altra cosa que és nova, que es diu ACP o una cosa així, que això costa 1.500 euros.
Què? Però no queda, això no ho paga la Seguretat Social?
No, això no ho paga la Seguretat Social. Pel que he llegit, et treuen sang i de la teva sang treuen les plaquetes.
Okay. És un procediment bastant car.
Sí, entenc que és...
El que passa que fa ràbia perquè, clar, diuen artrosis, no? Dic, què passa? Jo l'artrosis la veia en els meus avis quan eren molt grans. Jo no estic allà. I si tu mires bé, tampoc he estat tan lluny. Me cago en l'hòstia, no? En fi, sí. Saludem en Ramon Maria Gallar des de Califòrnia.
Hola,
Ramon. I a l'Ipel, també bona tarda. Sí. Gràcies per fer-nos companyia i per anar saludant. Si teniu preguntes, anècdotes, aneu fent. Doncs sí, és això. A partir d'una certa edat estem més a prop dels avis que quan eren petits, això
sí,
segur.
Yes, ja estic més a prop dels avis que...
Fa molta ràbia. Fa molta ràbia perquè mentalment no estem allà.
No.
No.
Exacte.
Nosaltres estem com quan teníem 30 anys.
Sí. Exacte.
I en canvi no. Mira, aquest diumenge vam venir uns amics, es van quedar a dormir ja sabeu que jo estic a pagès, i vaig aprofitar per fer... Dic, ah, doncs mira, dilluns, com teníem el dinar fet, havia fet fricandó, dic, anem a fer una volta, anem a caminar, anem a fer una excursioneta. Res, van ser 7 quilòmetres. Mira, diu en Ramon que... Mira,
infiltracions.
Sí. Sí, sí. Doncs això, vam anar a fer una volta. Res, era una volta molt petita, que era, és molt maca perquè el dilluns feia ja una mica de caloreta, feia molt de sol, i és una zona que va tota l'estona obaga, va dintre del bosc, i a més va seguint un rierol, que és el riu Gurm, que és el que passa per casa meva, que és el que cau del salt de Sallent, que és un salt que està aquí més amunt de Sant Privat, i l'atravessa dues vegades, l'atravessa dos corrents d'aigua, hi ha salts d'aigua, la veritat és que és un passeig molt maco. És res, són 7 quilòmetres i desnivell acumulat 200 metres. Doncs em notava fluix, no estava cansat, perquè a veure, no hi havia molt de desnivell, ni era una distància molt, molt llarga, però els trossos de pujada estava com... Els deia, hòstia, estic com si estigués, no ben bé marejat, però em sento com marejat. I anava mirant i dic, hòstia, això és que no té una altra explicació, és l'edat, ¿vale? Bueno, l'edat, i que també havia estat fotut uns dies abans i havia hagut de prendre antibiòtic, que jo penso que això també va afectar, no?
Sí, també, jo crec que sí.
Joves i grans. Ei, parlant de les anècdotes de... Perquè, hòstia, fa molta ràbia. Fas un viatge, tot està bé... I l'únic que cosa malament és l'hotel, ¿vale? Sí. Dues anècdotes. Jo recordo dos llocs que perquè eren viatges més llargs i només em van afectar en aquell dia, o aquells dos dies. I en els dos casos els vaig poder solventar, ¿vale? Un va ser un viatge que vaig fer a Israel. Estava a Haifa, que és una ciutat que està al nord, no ben bé tocant el Líban, però per allà dalt. ¿Vale? Haifa és una ciutat marítima coneguda pels jardins, que està al nord d'Israel. I vaig estar a molts llocs d'Israel, eh? Això va ser un dia. I tenia un Airbnb. ¿Vale? I les fotos i el que deia l'Airbnb amb el que em vaig trobar no tenia res a veure. ¿Vale? D'entrada, la meva habitació tenia un forat a la paret. Jugava una habitació. Tenia un forat a la paret i veia l'habitació del tio que m'havia llogat a l'Airbnb, que estava per casa amb uns calçotets bastant ronyosos, tot s'ha de dir. I a la porta hi havia cucaratxes. I a sobre entro al bany perquè venia amb les maletes, agost, tot suat, bueno, dic, vaig intentar mullar-me una mica o alguna cosa, la banyera, tio, bueno, el plat de dutxa, ple de pèls, o sigui, una cosa asquerosa, a més no pugué. I surto i li dic, mira, vaig a denunciar-te, i me'n vaig, perquè això no és normal. Sí, ja no és que no sigui exactament igual que les fotos, és que això és una puta quadra, tio. Total, que recullo tot i me'n vaig. I estava allà per Haifa i dic, mira, saps què? Me'n vaig al barri alemany, em pillo un hotel i agafo un hotel amb jacuzzi, perquè me lo he ganado. Me'n vaig anar a un hotel amb una habitació amb jacuzzi al barri alemany de Haifa. Això una. I l'altra era a Isfahan, a Iran, que segur que us sona perquè és un dels punts que ha sortit aquests dies com a ciutat iraniana atacada pels Estats Units. Que, clar, allà no tens molt on escollir. Hi havia ciutats com Kerman que només hi ha un hotel per estrangers. Vull dir, no d'això. A Isfahan n'hi havia més. I recordo arribar a l'habitació que estava tota tancada i l'acabaven de pintar. Feia una olor a pintura brutal. Brutal, brutal. I vam baixar i vam estar discutint allà amb la recepcionista. Hòstia, que això no sé què, bueno, perquè, bueno, no sé què, no t'ho puc donar, guatos... Que me voy. Adiós. I vam agafar les maletes i vam marxar. I al costat, o sigui, donant la volta allà mateix, a la illa d'on estava aquest hotel, vam trobar un altre, vam entrar i els hi vam explicar i va dir, no, quedeu-vos aquí, que aquí no tindreu problemes. I efectivament, allà no vam tenir problemes. Però sí que és cert que un hotel et condiciona a vegades un viatge, sobretot si és curt. Sí, sí.
Sí, el Jordi diu, has deixat de ser jove... Quan dormir al sofà d'un amic ja no és una opció.
Sí, mira, vaig a posar el comentari. Sí, Jordi, sí. O on hem tenda de campanya, que
també.
Aquesta és una altra, perquè no sé qui
sí.
Deia, oh, no sé què... Jo dic, no, ja fa anys que no vaig a tenda de campanya, si me'n vaig a un càmping amb un bungalow, tio, amb un motorhome.
Sí, per mi la pitjor experiència en un hotel va ser a Belgrat, a Sèrbia. Anava per part de la delegació d'Eurovisió d'Andorra, per part de la televisió d'Andorra, i no hi havia pressupost per mi ni per la meva parella, o ets parella en aquell. Doncs ens vam haver de buscar nosaltres un hotel. I vam trobar un hotel que està just davant de l'estació de tren. I vam agafar allà uns dies. I estava tot ple de... d'escarbats.
Sí,
ple,
sí,
però ple,
sí, sí.
Eh? Ple. Era, no sé, l'habitació en vam trobar com 7 o 8
Buah.
I vam haver de comprar mata...
Sí.
Mates
sí, insecticida.
Insecticida. I dormíem a la peste de la insecticida. I vam dir, mira, no ens podem quedar aquí, aquesta habitació ens vam queixar i vam anar a buscar una senyora que llogava el seu apartament que no estava a Belgrat, el vam llogar i va estar molt millor. Molt millor. Però l'experiència dels escarbats, que estaven allà
horrorós.
Caminant, que els veies com... No, horrorós.
Jo no dormo
tota...
ja.
Sí,
mira, també anècdotes, això no estava previst, estem aquí tirant del fil dels viatges, eh? Era molt jove, era el primer viatge que feia en solitari i em vaig escapar com tu a Londres. T'estic parlant de fa molts i molts i molts anys, ¿vale? I tenia tan poca pasta que vaig anar a un hostel, que era... Mm-hmm. Bueno, jo recordo que vaig enviar un correu electrònic, em van contestar i llavors amb allò ja vaig entendre que era la meva reserva. Total, que arribo ja en el hostel aquest era el barri de Ilkort, em sembla que era. Bueno, total, que arribo ja al hostel, que era porreta, passaus de vuelta a hostels, saps? Estaven fumadíssims els de la recepció i no tenien lloc. Diu, no, sí, ja et vaig dir que sí, que aquest era el hostel, però no et vaig confirmar que hi hauria lloc. Dic, hòstia, però he vingut a Londres tot sol, el meu primer viatge era jo jovenet. I dic, què m'esteu dient? Que no puc dormir aquí. Diu, no, tens lloc. Go. Em van fotre fora del hostel. Que vaig sortir marejat, perquè jo no era ni soc de fumar porretes, i vaig sortir una mica marejat de la recepció, ¿vale? Bueno, total, que... Estic a fora i un senyor se m'acosta i em diu, és que són uns impresentables, no sé què. Ves allà, més a baix, que hi ha un hotel, bueno, un hotel molt petit, que era com una caseta d'aquestes, i allà hi ha dues noies que són de Burgos, em deia. Dic, i segur que a pes t'entendran millor i no sé quantos. Diu, bueno, me'n vaig anar a buscar aquest hotelet, que era molt petit, era com una casa, saps?, que tenia com diferents habitacions a la guardilla, no? Estava una de les noies a recepció, em va veure la cara de desesperat perquè no tenien lloc. I em va dir, mira, no tinc lloc, però és que et deixo la guardilla. Et deixo el penthouse perquè puguis estar tranquil i, mira, demà si tenim alguna baixa o alguna cosa ja ho arreglem. Puja. I em vaig quedar tots els dies en el penthouse, que s'estava molt bé, per cert, molt, molt xulo. I és, bueno, anècdotes de viatges, que sí.
Ara que has comentat això del mail, m'he recordat quan aquest mateix viatge a Sèrbia, això va ser l'any que Andorra va enviar a Eurovisió a la Gisela, no sé, ara no recordo quin any era, doncs a la companyia de vols de que anava de Roma a Belgrat. Sí, Belgrat, no? Sí, ho he dit bé.
Sí, Belgrat,
de Roma
sí.
A Belgrat, doncs vaig comprar per internet, tot molt bé, em van enviar un correu electrònic de com 4 o 5 pàgines i bé, doncs ja està, ja tinc el vol, ho imprimeixo, tal, molt bé. Arribo allà a Roma, vaig a fer cua i ensenyo el paper, perquè semblava un tíquet, i em diu, no, això no és un tíquet, això és la confirmació de que has fet la reserva, però que no està acceptada. si havies d'haver enviat un mail confirmant la reserva. Jo, què? I no, no, ja no, pot, no pots volar. Perquè hòstia, no has confirmat el teu vol. Però si jo l'he pagat. Ja, està pagat, però havies de confirmar. És a dir, havia de confirmar
era com passos addicionals, sí, sí.
Ostres, si vas dir... Doncs jo necessito anar a Belgrat, ja, a Eurovisió. Jo treballo per la televisió d'Andorra, que no em paguen els putos vols. No pagaven res. Són rates que no vegis.
Parlant de música i de televisió, de tant en tant m'agrada veure a YouTube el Britain Got Talent, saps? Que també està la versió americana, American Got Talent. Que no sé com se diu aquí, perquè d'aquí no l'he vist mai. No, sembla que a Espanya fan alguna cosa i aquí sembla que és, aquí, la imitació d'això és l'Eufòria aquest que fan ara aquí, que tampoc el miro. Perquè ho fan tan bé, sí, és tot tan... sí, està tot prefet, està tot predestinat, res és improvisat, res del que et puguis imaginar és improvisat. Però... t'ho fan fer tan bé que sembla que sigui improvisat, saps? Que no hagin assajat o que l'artista o qui surti estigui com molt nerviós i no és res veritat, o sigui, és tot fals. Però ho sembla i és tan emocionant, tio, amb la música i els ajudants allà que estan a darrere de l'escenari. No sé si has vist alguna vegada això del Britain
Got
Talent.
Sí,
sí, sí. Sí, està bé. Bueno, vale, doncs això és per posar-nos al dia.
Sí.
Si ja portem a l'estil del Marc, sense el Marc, 20 minuts. Si vol, recupero la notícia que tenia preparada per la setmana passada i vaig. Però per no deixar-me res, vaig a recuperar... Això ve d'un tuit d'un usuari que es diu Ricardo, @rick_rtp, el podeu trobar a Twitter o a X, que és una cosa que em va passar al Marc perquè la contés jo, no sé per què. Però bueno, a lo que anàvem. El titular és molt heavy, diu, avui, està parlant del dia 3 de juny, dic, avui la Unió Europea ha fet que la intel·ligència artificial americana sigui il·legal en 27 països. I, diu, la raó d'això és una frase que un advocat de Microsoft va dir sota jurament. Va dir sota jurament amb una d'això parlamentària del govern francès. ¿Vale? Què va dir? Li van preguntar, a veure si recupero exactament les preguntes. Vale. Aquesta comissió, del Parlament francès, hi havia un senador que es deia Danny Wattelbet, li va preguntar sota jurament si podia garantir que les dades pertanyents als ciutadans francesos amagatzemades en servidors de Microsoft a Europa mai serien transmeses a les autoritats americanes sense un consentiment explícit del govern francès. I la resposta d'aquest advocat va ser que no ho podia garantir. ¿Vale? I per què no ho podia garantir? Perquè als Estats Units hi ha una llei que es diu US Cloud Act que amb independència que les dades estiguin físicament situades a Europa, el govern americà pot reclamar-ne la seva transferència i la seva i poder-les obtenir. ¿Vale? Clar, això és molt heavy. Perquè diversos temes. Un, si us en recordeu, mosseguis, de fa ja, crec que no a l'anterior, sinó a l'anterior, de fa dos trobades amb els mosseguis que viuen als Estats Units, residents als Estats Units. Ramon, te'n recordaràs, que el tenim aquí en audiència, i en Ciner. Jo vaig fer una afirmació que era just quan havia pujat en Trump i havia començat a dir que el Canadà havia de ser el 53 o el 52 estat i que es anava a annexionar a Groenlàndia. ¿Vale? I jo ja vaig dir, hauríem de començar a veure els Estats Units com un enemic d'Europa. I el cert és que han passat els mesos i que això s'ha confirmat 100%. És a dir, no, aquesta visió que teníem tan romàntica i tant d'això dels Estats Units, a veure, no parlo de les persones, parlo del govern, doncs això s'ha anat confirmant de totes, ¿vale? I aquest US Cloud Act també aplica a les dades que estan en els servidors d'intel·ligència artificial. Sí que de privacitat, res. Perquè si hi ha una porta, és a dir, si les dades són accessibles, aquestes poden ser transferides al govern americà si aquest ho requereix a través de la US Cloud Act. Jo recordo, treballant amb empreses que fèiem, que donàvem serveis sobre infraestructura cloud d'estaments públics, ¿vale? En aquest cas a l'estat espanyol, que no només deien que volien que les dades estiguessin a Europa, sinó que algunes d'elles a l'estat espanyol. Per això Amazon a Saragossa va crear, Amazon Web Services va crear un data center, que és un, ells li diuen region, una petita regió, ¿vale? Allà. I Microsoft també tenia infraestructura de data centers, de cloud, a Madrid, a prop de Madrid, ¿vale? Però quan els hi demanaves que et donessin la informació, o sigui, que refrendessin que aquella informació només residia en aquests llocs, no t'ho podien dir, no t'ho podien donar, perquè fins i tot amb servidors de cloud, ja no estic parlant d'intel·ligència artificial, hi ha una cosa que es diu replicació, georreplicació, és a dir, que les dades, per poder garantir el 9,99999 de consistència, l'única forma de garantir això és que aquestes dades estiguin replicades fora del teu data center i possiblement fora de la teva regió, tot i que molts d'aquests proveïdors de cloud, els grans, són Amazon, AWS, Microsoft Azure i Google Cloud, ¿vale? Encara que tinguessin altres regions, altres data centers en altres països europeus, jo que sé, Irlanda i UK, Irlanda, Alemanya, ¿vale? O hasta Espanya i no sé què. Encara que fos així, el seu sistema de conservació de la informació per poder garantir la disponibilitat podia fer que s'estiguessin copiant a Singapur, a Kuwait o a alguna de les regions dels Estats Units. Per tant, no tots els serveis de cloud podien garantir que la informació que ja estigués continguda no sortís d'Europa ni de l'estat espanyol. Què passa? Que això no impedia la signatura. Tothom firmava. Els estaments públics, els serveis públics signaven. I, de fet, ja no només per temes de cloud, per temes de llicències i per moltes altres coses, estem farts de veure que el sector públic signa amb Google, amb Microsoft, amb Amazon, quan portem molts anys, que la gent que està més ficada en aquests temes li demanava en el sector públic que no que les, els programaris, les llicències fossin de codi obert, fossin open source, no passa. Vull dir, encara avui en dia una universitat, qualsevol de les universitats catalanes, et connectes i el que et surt és el servei de Google que hi ha darrere. El Drive, el Gmail i tal, camuflat o revestit, però per correu de la universitat i les dades de la universitat, a l'espai en disc de la universitat, però és Google el que hi ha darrere, no? Bueno, això ha sigut així de fa molt temps i ningú, cap estament públic o molt pocs estaments públics han fet mai cas d'això. Recordo excepcions. Una que no sé No sé si va ser política o no va ser política, però ho van fer, que va ser la gent d'Extremadura, el govern autonòmic d'Extremadura, que va crear una distribució de Linux pròpia.
Sí.
Vale?
Sí. Sí.
Que es deia Linux, o... bueno, no me'n recordo. Era el Linux d'Extremadura. I crec que alguna cosa també s'havia fet a Astúries, en aquest sentit. Però la resta, i Catalunya al capdavant, mai ha fet res amb cara i ulls per deslliurar-se d'estar lligat, que a més això costa una pasta, costa molts diners les llicències.
Vés a saber tu si hi ha algú d'allà, de la Generalitat, que cobra alguna comissió perquè contractin a Google, perquè si no, és que no m'ho explico.
No ho sé, no ho sé.
Perquè si han de pagar tants diners per unes llicències, com poden tenir quasi gratuïtes?
Vull pensar que no és un tema de corrupció, no és un tema de que et deixis comprar i que et paguin. ¿Vale? Vull pensar que hi ha acords, macros, acords, no? On... A veure, jo entenc que hi ha coses que són molt difícils de crear de zero si et poses avui a fer-ho. I ara parlarem de les conseqüències d'això que he llegit al principi, ¿vale? Però bueno, tu hauries de tenir en paral·lel plans per sortir-te'n, ¿vale? I a més, està clar que els governs estatals o els governs autonòmics o regionals europeus estan influïts d'alguna manera per les grans corporacions, ¿vale? Per Microsoft, per Google, per Amazon, segur, perquè Amazon li dirà això no sortirà mai públicament, però dirà, no, mira, em col·loques això a Amazon Web Services i jo et poso un macromagatzem que dono feina precària a 600-700 persones a Sant Feliu del Llobregat. Vale? I això passa. Això passa.
Vale.
Abans de seguir, comentaris que feien amb temes d'Amèrica i els americans, i ho diu en Ramon Maria Gallar, que fa ja molts anys que viu a Califòrnia. Diu, fa aquestes reflexions, diu, no confoneu el govern actual amb la societat general. I és cert, té raó. Vale? O governs futurs, també diu. I després també ens comenta això. Si som honestos, si un advocat europeu li fessin la mateixa pregunta aquí als Estats Units, també respondria no. La diferència és que Europa no té res en comparació als Estats Units. El que no hi ha a Europa és un act, una llei, vale? Una normativa que obligui a ciutadans que obligui a dades que formen part de ciutadans americans que estan aquí que siguin enviades als governs. Com a normativa, això, que ho puguin fer per la porta de darrere, no ho sé, però com a normativa no existeix. Continuo explicant el que deia aquest usuari, en Ricardo, ¿vale? Perquè, clar, diu que això ja arrencava d'abans, és a dir, ja hi havia una iniciativa perquè determinats àmbits tecnològics relacionats amb la intel·ligència artificial es quedessin a Europa o es contractessin a Europa. El que passa que Europa pot dir missa, però ha anat super endarrerida. Vull dir, no tenia models, no tenia infraestructures, no tenia res disponible massivament. ¿Vale? I tot, com ha fet sempre, com ha fet sempre també amb defensa i amb altres coses, ho ha confiat tot als Estats Units. ¿Vale? Coses que
hem
van passar arrel...
Hem confiat cegament de Estats Units, que era un aliat, i s'ha transformat en un competidor.
En Ricardo deia, a veure, això ja aquesta necessitat d'independitzar-se dels Estats Units ja era antiga, però amb Trump al capdavant del govern americà s'ha accelerat de manera bestial. ¿Vale? Aleshores, quines coses ha començat a fer a Europa? ¿Vale? Bueno, l'empresa Coir va adquirir l'empresa alemana Aleph Alpha per 20 billions, 20.000 milions de dòlars. Això és una aliança entre Alemanya i els ministres canadencs que treballen en temes digitals. ¿Vale? Per altra banda, l'empresa SoftBank va arribar a un acord amb el govern americà per crear data centers a França destinats a grans models d'intel·ligència artificial, a infraestructura d'intel·ligència artificial, energèticament funcionarien o funcionaran amb energia nuclear. Sabeu que França és el país europeu amb més centrals nuclears, amb diferència. ¿Vale? A més, el mateix dia 3, el Parlament Europeu va anunciar que treia Google com a cercador i el substituïa per un search engine, per un motor de cerca francès que es diu Quant, que està molt bé, per cert, l'he provat, Quant. Quebec, Washington, Alpha, November, Tango, Quant. I ordenava o obligava a totes les estacions de treball del govern francès a sortir de Windows i començar a treballar amb Linux. No parlava del servidor, sinó parlava de les estacions finals. ¿Vale? A més, més coses que se'n deriven d'aquesta normativa o d'aquesta d'això. Mistral començava a construir una planta de 1.4 gigawatts per a intel·ligència artificial a prop de París, amb una data d'entrega del 2028 amb l'ajuda d'NVIDIA, MGX i BPI France. SAP, que té infraestructura a Alemanya, SAP sabeu que és una empresa alemana que està situada a Waldorf, al sud de Frankfurt.
SAP.
Sí, no SAP. No la teva, sinó l'alemana,
sí.
Aquest software empresarial, de gestió empresarial. Doncs va llançar al novembre un cloud per intel·ligència artificial que Cohere i Mistral amb infraestructura pròpia de SAP, que té bastants data centers, potser el més conegut, el més gran, està entre Baldor i Mannheim, al centre d'Alemanya. I, bueno, més coses que se'n deriven d'aquesta piulada d'aquest usuari que es diu Ricardo. Sí, és cert, ¿vale? Però jo crec que, com moltes coses a Europa, fa tard.
Sí.
Em dona la sensació
en molts nivells, a nivell industrial, ja fa també molts anys que també es va quedar enrere. Sense anar més lluny, ja fa 2009, més o menys, treballava en una empresa a Catalunya que portaven coses de Xina, productes tecnològics com reproductors MP3, càmeres de fotos petites per nens, i li donaven un disseny per sota llicència Hello Kitty, llicència Harry Potter, llicència Ben 10, etc. I van comprar Futbol Club Barcelona, entre ells. Es veu que van comprar o van fer un munt de despertadors altaveus MP3 amb el logotip del Futbol Club Barcelona. Estaven allà imprès. I no van vendre gaires. S'havien de menjar bastants milers d'aquests altaveus despertadors. I em van dir, escolta, Dani, fes una cosa, investiga aviam per aquí, a Catalunya, a Espanya, a Europa, on sigui, com podem fer per tornar a imprimir a sobre del logotip del Futbol Club Barcelona per poder reaprofitar aquests altaveus. I vaig començar a investigar. A tota Europa no hi havia cap empresa que pogués estampar a sobre del material que estaven fets els altaveus. Vaig anar a veure un estampador a Catalunya, molt gran, i es va mirar a la TV i diu, això, l'únic lloc que ho pots fer és a Xina. I aquí, totes les màquines que podien estampar aquest material ja no existeixen. Totes se les van endur cap a Xina. I això ja parlo de fa uns quants anys.
Jo no... Fins que no estigui jubilat no puc parlar del Futbol Club Barcelona perquè no és ara, però ha estat client de la meva empresa i, per tant, tinc una clàusula que m'impedeix, mentre sigui treballador, parlar. Després puc parlar i anar a la presó, però, com a mínim, ja fora de la clàusula.
Aviam, no és res en contra del Futbol Club Barcelona, sinó més
aviat. No, en aquest cas no, però jo tinc coses. No. Jo sí que tinc coses en
contra. Tu tens
coses. Jo tinc coses en contra i a més, mira, jo abans no he sigut mai molt futbolero, ¿vale? Però bueno, mirava el Barça, em feia gràcia que guanyés, des de que l'he tingut com a client, odio profundament el futbol, tio. No. És un esport de merda, ple de fatxes, ple de... però és que no hi ha un partit que no acabi amb incidents, tio. És horrorós. Entenc que no el prohibeixin perquè, bueno, no sé, passaria com als Estats Units, que la gent portaria armes, o com ja passa a Barcelona, que pelen a la gent amb un tret al cap davant de la comissaria de policia, com ha passat aquesta setmana. Una ciutat molt, molt... bueno, a lo que anava. Em diuen Jordi, per no, ara no Ferran i marxar del cas, eh? Diuen, el cas de Catalunya, i això que diu en Jordi és cert, diu, la seva aposta era pagar les grans empreses per a que oferissin una versió en català del programari, ¿vale? I sí, és així. Però eren acords en perspectiva, bastant miserables, perquè si tu, i que ho digui el Dani, que està ara estudiant suec, si tu vols superar a Suècia, no és que arribis a un acord a canvi de que, sinó directament la llei diu, escolti, si vostè no té una versió en suec d'això, aquí no pot
operar.
Exacte. Clar, la diferència de tenir un estat a darrere o no tenir-lo. Perquè o és un suggeriment, si us plau, per favor, o sí o no. Vale, fins aquí aquest punt. Volia parlar de dues coses més. Sí. Una és de la última Worldwide Developers Conference, si vols.
Mira, jo també la volia parlar.
Ho deixem al final. També. Ho deixem al final, perquè hi ha un tema, com jo t'escolto, tu i jo no parlem, però jo t'escolto, jo et llegeixo, ¿vale? I m'ha interessat molt, clar, fa molts anys que estàs a Suècia, però ara...
16.
Però ara poso entre parèntesis i entén-me el que vaig a dir com de mi.
Sí, sí.
Ara, cabron, ara tens la necessitat de parlar suec.
Sí, sí.
Parlar suec, diguéssim, de manera demostrada, ¿vale? I m'ha sobtat diverses coses. Una, que el govern suec té mecanismes perquè la gent pugui aprendre suec, ¿vale? I ara et preguntaré quins mecanismes són, però que tu els has provat i no t'han funcionat molt bé, i en canvi ara has trobat unes alternatives que entenc que són privades, són de pagament.
Sí.
No són barates.
No.
Però funcionen molt millor, no?
Sí.
Explica'ns una mica... Jo ja ho he escoltat, però perquè els oients no estiguin al cas. Com has pogut viure 16 anys i passar una mica de puntetes del suec? I quines alternatives tenies abans o havies provat i quines alternatives estàs provant ara per formar-te amb la llengua?
Doncs mira, jo he passat de puntetes pel suec per diversos motius. El principal és per l'empresa, l'idioma oficial de l'empresa és l'anglès. I fa un any, dos anys, ens van dir, sí, més aviat dos anys, que hi havia pressupost perquè si volguéssim aprendre alguna cosa, que diguéssim què volem aprendre, i l'empresa ho pagava. Jo vaig comentar, escolta, mira, jo porto tants anys aquí que voldria aprendre d'una forma adient el suec. I em van dir, no, Dani, això no t'ho paguem perquè a l'empresa no necessitem que aprengui suec, perquè l'anglès és l'idioma oficial.
Això és un error, Dani. No parlo de la teva empresa, eh? A Catalunya passa exactament igual i és una de les coses que... jo també estic en una empresa on la llengua oficial és l'anglès. I a Barcelona hi ha l'hòstia d'expats, bastants d'ells britànics. Què passa? Que com a la feina parlen anglès, perquè l'anglès és la llengua oficial, no tenim... O sigui, no hi ha cap àmbit on es parli, ja no dic... O sigui, ni espanyol ni català. Res. I aquestes persones, algunes d'elles, en l'àmbit privat, en parlen una mica. Vale? Crec que hauria de ser potenciat pels governs e implantat en les empreses privades la necessitat de que la gent es pogués formar en la llengua del país on està. Vale? No per res, perquè és un avantatge per les persones i perquè ajudem en aquestes persones, siguin les que siguin, tinguin la feina que tinguin, treballin del que treballin, a integrar-se en el lloc on estan. Per tant, hauria de ser una formació que estigués dintre de les hores de feina, que fos bona i que estigués copagada per l'empresa i el govern, sí. No sé, digue, no sé la fórmula de pagament, però això hauria de ser, o sigui, és igual que la llengua de la teva empresa sigui l'anglès, perquè a mi em passa igual, però aquesta empresa està ubicada on?
Està ubicada, exacte.
On està ubicada? A la plaça Catalunya, doncs, o a la illa Diagonal. Doncs, pues, nen, aprèn català, és que no tens més collons.
Sí,
bueno,
sí.
Però, bueno, segueix.
Estic totalment d'acord. Això, em van dir que no. Jo he intentat estudiar suec, aviam, sé parlar una miqueta, no gaire, però per conversar-nos una miqueta ja més en profunditat, doncs...
Val a dir que tu saps una mica de suec, Dani.
Sí,
el que passa que una cosa és saber una mica i l'altra cosa és tenir una conversa de negoci, una conversa business, business total. Clar, vol dir que no pots perdre't res i potser no estàs aquí.
Exacte. És a dir, coses així una miqueta serioses, si perdo un detall puc quedar molt malament a l'hora d'entregar una feina. Per això és... a més, també hi ha molta gent quan comences a anar en suec i detecten que no ets suec, canvien a l'anglès directament. A més, els hi agrada. Però això no només ho dic jo, sinó, per exemple, ahir el professor de suec ho va comentar. És a dir, aquí als suecs els hi falta temps de canviar a l'anglès si l'altra persona parla anglès, perquè ens agrada parlar anglès, la gran majoria de la gent.
Jo estic en un lloc que comparteixo espai amb un petit turisme rural, ¿vale? Que són molt poquetes habitacions o adult only. Vull dir que passa gent que no són grups, sinó són, pues, això, una gent que fa una escapada per fer un descans. I me'ls creu, me'ls trobo. Vaig prendre la decisió que els hi parlaria a tots d'entrada en català. Perquè, a veure, dir bon dia, o bon profit, o us agrada, esteu a gust, no sé què. Jo crec que tothom ho entén, o sigui, no és una cosa complicada. I m'he sorprès que molta gent, tot i que no pogués parlar català, òbviament, perquè estan aquí o de pas o el que sigui, lo bàsic ho entenien perfectament, ¿vale? I pots tenir un diàleg... anglès-català, saps? És a dir, pots parlar en anglès, però introduir paraules o conceptes o coses, i la gent està molt més disposada, si tu li dones l'oportunitat, a que no se la donguis, a que et tanquis en aquest món. Tu vas dir que estaves a la bombolla anglesa, Dani? Això,
sí,
aquesta expressió és teva.
Sí. Sí, que, no, el professor va dir, és que tu estàs... Perquè, clar, jo ara estic en un curs elemental de suec, perquè vull... Podria passar al nivell, següent nivell, però vaig fer una espècie de prova i vaig adonar-me que hi havia coses que encara les tenia una miqueta pèssim per això. I, clar, aquest professor em va comentar, clar, tu has viscut amb aquesta bombolla anglesa. A més, també va comentar que la gent jove aquí a Suècia alternen suec i anglès d'una forma brutal. Tant els hi fa. És a dir, la qüestió és comunicar-se. No estan per l'idioma.
No estan per l'idioma. Deia en Jordi, que a part dels idiomes podien fer cursos d'empatia.
Sí.
Tu vas provar uns cursos, entre cometes, públics.
Sí, exacte.
I ara estàs provant uns cursos privats. Pots explicar una mica la diferència entre uns i altres?
Sí, els cursos públics que entren dins dels anomenat SFI, Svenska för invandrare, que vol dir suec per estrangers,
Com es diu
són
estranger en suec, perdona? X
invandrare.
invandrade. Perfecte.
Invandrare. Doncs són diferents empreses, instituts o, sí, empreses, idiomes, podríem dir, que reben una subvenció de tots els alumnes que entrin a dins d'aquest programa. Normalment, doncs clar, com que són, com més alumnes tinguin, més diners cobren. I tant els hi fa si passen a nivell o no passen a nivell, sinó que ells fan classes i per número d'alumnes que tinguin. I és el canvi de sistema entre una escola d'SFI a una altra escola d'SFI, doncs pot anar entre la nit i el dia. És a dir, jo quan vaig entrar, jo pensava que era tot el mateix, que hi havia, no sé, un nivell de control de que totes les escoles tinguessin el seu mateix sistema, els seus mateixos llibres, i quan vaig arribar, ni llibre, ni professor, ni res. Fotocòpies que repartien sense professor. I jo deia, ostres, però qui ve a ensenyar? No venia ningú a ensenyar. I clar, jo em pensava que tot l'SFI era així. Al cap d'uns mesos em vaig desapuntar perquè no aprenia absolutament res i ho vaig deixar. Ho vaig deixar perquè dic, aquí no aprendrem res. Si això és SFI, no aprendré mai. Estava buscant feina i m'era una miqueta difícil, és a dir, buscar. Finalment vaig tornar a un SFI d'aquests en una altra ciutat i aquell sí que era molt bo. Però també em vaig haver de mudar i vaig haver de buscar un altre lloc. L'altre lloc també era horrorós i ja ho vaig deixar. Quan vaig trobar aquesta feina, que l'idioma era l'anglès, vaig dir, doncs mira, de moment ho deixo. Ara el que estic és a Fork University, que és la universitat del poble. És una...
És com la universitat oberta,
Sí,
no? O més o menys.
exacte.
Com si fos l'Acadèmia d'Idiomes de Barcelona, no? Que
Sí,
s'estudia
més
més
o menys.
oficialment.
Exacte. I doncs això, hi ha cursos presencials, hi ha cursos en remot. Aquest, com que més aviat em vull posar més aviat al dia, i ara estic bastant tranquil, perquè com que hi ha moltes coses que ja les sé, doncs sí, no em perdo. I això és, ho faig de forma remota.
Estàs a la U.
Au,
Hi ha
sí.
U2, BU, B2 i
Sí.
CU, C2 i C3, no? Potser més o menys
Ah,
això està una mica
no sé.
estandarditzat. No sé, bueno,
Sí.
estàs
Jo
anant a la
estic
U.
ara a 1. Estic al bàsic i estic molt tranquil perquè vaig fent, vaig repassant, que també això és molt bo, escrivint també a mà, perquè també havia provat coses, aplicacions amb el mòbil i sí, aviam, si ja ho tens una estructura i ja saps alguna cosa, doncs va bé per refrescar. Però per aprendre aquestes aplicacions, almenys per mi, no funcionen gaire bé. I doncs això, el curs aquest suposo que em sembla que acaba la primera setmana de juliol, és una mica d'intens, de dilluns a dijous, 2 hores, unes 2 hores aproximadament, i amb exercicis, és a dir, no acabes el curs i ja te n'oblides fins a la setmana que ve, sinó que t'has de posar un parell d'hores més per fer exercicis.
Vas dir, jo crec que ja vas dir, escoltant-te, dues coses que són importants. El número d'alumnes dels cursos públics i d'aquest privat és molt
Ah, sí.
diferent. I
Sí.
després, la pasta. Quant
Sí.
costa això?
Aviam, el número d'alumnes que podia haver una escola d'aquestes d'SFI podia rondar entre les 20 i 40 persones. I el professor explicava, i si et perdies, doncs mira, és problema teu. En canvi, és gratuït. Val. I en canvi, en aquest cas, doncs, almenys a distància són 5 persones, 5-6 persones, que està molt bé, i el preu, almenys aquest a distància, són de 300 euros. I el proper, l'A2, que el faria en persona, doncs costaria uns 600 euros, l'A2. I ara estic mirant aviam què tal va aquest i depèn del que vagi aquest, doncs m'apuntaré en el següent, perquè crec que, doncs sí, necessito el suec i més si vull treballar per mi mateix i tenir clients que són ajuntaments i estaments públics, doncs m'obrirà més portes si el meu nivell de nivell de suec és millor del que tinc ara.
Merci per explicar-ho, perquè em va semblar interessant i era bo de compartir. A Catalunya hi ha iniciatives que sempre es queden curtes de places per gent que vol aprendre el català, places públiques. No sé com funcionen, vale? Diria que són presencials. No costa ni té el nivell que estàs dient d'una atenció per 5 o 6 persones i amb aquest cost, però crec que són millors, vull pensar, que no aquestes 20-40 persones sense seguiment, no? Que és, encara que fos gratuït, perquè això és molt de cobrir l'expedient, però a l'hora de la veritat no estàs fent que la gent aprengui suec amb no, garanties.
Amb aquest DSFI, la cosa que em desquadra a mi és que tu arribes a la classe i hi ha gent que porta una setmana, una altra gent que porta 3 setmanes, una altra gent que porta 2 mesos,
sí.
I clar, el professor va fent el llibre, no el llibre, hi ha alguns que sí que tenen llibre, però la gran majoria no tenen llibre, ja són fotocòpies. I ja es comences pels dies de la setmana, i dius, però escolta, jo no sé ni dir hola. Jo sí, però hi ha gent, per exemple, que arriba que diu, jo no sé ni dir hola, el que has de fer doncs és esperar. És com quan vas a veure una pel·lícula en sessió contínua, que tu arribes allà i vas...
Ja ha començat.
I diu, què passa aquí? Doncs t'has d'esperar a que torni a començar, que començarà d'aquí 2 o 3 mesos, comença, i doncs bé, és...
Sí, no sembla molt lògic.
Arribar al nivell C a través de SFI pots trigar 3 anys.
Sí.
Arribar a nivell 3, a nivell C, a través d'aquest sistema de Folk University, pots trigar 4-5 mesos.
La diferència. I a més arribar possiblement d'una altra manera.
Exacte.
A Catalunya també existia, no sé si encara existeix, jo no havia format part, havia fet comunitats de diàleg o de grup, que podia ser B2B, o sigui, amb una altra persona, o podia ser d'una persona a diverses, que et trobaves en un context i aprofitaves per parlar la llengua. Jo recordo quan vivia a Sant Andreu haver-ho fet amb més gent, una o dues persones més, no, perquè era com molt personalitzat. I això és gratuït i voluntari. Voluntari el que fa el que ho porta i voluntari el que accedeix. I el que feia era, mira, doncs dimarts a la tarda vaig a comprar al mercat. Quedem i anem a comprar tots tres al mercat. Vale? I aleshores aquella experiència era l'experiència compartida en català. Anàvem a comprar la fruita, anàvem a comprar el peix i s'establia un espai de conversa al voltant d'una activitat, no? Bueno, doncs... no sé, suposo com s'ho organitzarien altres persones, però jo vaig pensar, per mi té lògica, com era veïns de Sant Andreu que havien arribat allà aterrat de vés a saber on, hi havia una agenda, recordo un temps que va haver-hi una noia peruana i un nano alemany, i ens trobàvem els tres i deia, mira, avui a la tarda anem a comprar al mercat, i anàvem de compres i parlàvem català.
Doncs una cosa una miqueta semblant, vaig trobar també uns cursos aquí a Estocolm d'on hi ha també aquestes activitats. Se'n van al mercat, se'n van al cinema, se'n van al parc o se'n van a comprar al supermercat o el que sigui i doncs això, vas amb el professor i 5 o 6 alumnes més i el professor et va explicant al carrer. És a dir, a part de les classes dins de l'escola, també hi ha activitats. Però per mi ho vaig trobar, no necessito això, necessito una miqueta més anar a sac.
Sí, més ràpid per aprendre més ràpid, perquè tu el que volies era un resultat, diguéssim, més encarat a business o encarat a consolidar un risc d'això. Vale, merci, perquè era interessant. Almenys jo em trobava interessant, sobretot comparat una mica amb el que es fa aquí. Insisteixo, jo crec que el govern hauria de arribar a un acord amb les empreses i que això fos de compliment legal, òbviament recolzat pel govern, és a dir, d'alguna forma,
clar.
O financerament, o via hores, en fi, no sé. Però crec que és...
Sí.
Si volem potenciar el català en tots els àmbits i que sigui realment el català, com va ser en els anys 70, 80, 60, una llengua que possibilitava la gent que venia de fora... entrar en el que es l'ascensor social, no? Integrar-se millor per poder evolucionar, per poder accedir a diferents llocs de feina, a diferents coses, crec que estaria molt bé que això es pogués fer d'aquesta forma. Anem a tancar amb el... Jo ho he vist molt de refilón i he sentit coses de tercers. No ho he mirat de forma directa, ¿vale? Però bueno, ja s'ha produït el Worldwide Developers Conference i s'han anunciat tota la retaïla de nous sistemes operatius i l'Apple AI, la intel·ligència d'Apple, intel·ligència Apple Intelligence i més coses. ¿Vale? No sé si tu vols fer algun comentari al respecte.
Bueno, dir que no arribarà a Europa.
Ni arribarà a Europa, ni arribarà en català. O sigui,
ni arribarà en català. Res. Jo, ni català, ni en castellà.
No, res, tampoc.
No per res.
En espanyol podria ser que estigués, però per Sud-amèrica o per altres països, però a Europa no, perquè la intel·ligència artificial... Apple va ser advertida fa un any i mig per les institucions europees, que li van dir que perquè hi havia la llei de no sé què digital, que bàsicament el que li està dient a Apple... Això és una discussió, eh? Li està dient a Apple, si vostè vol portar això aquí, ha de garantir una interoperabilitat, que no sigui un mono, que no estigui dintre del seu món tancat, ¿vale? I Apple diu, no, jo vull tenir el meu món tancat perquè si no, no és segur. No és segur ni és privat. Sí. És la gran... Aleshores, hi ha usuaris que diuen, Europa, no siguis tan paternalista, deixa'm jo decidir. Si jo confio en Apple i penso que realment garanteix la meva privacitat i la meva d'això... Pues jo ja em conformo, no em tutelis, no em facis de papa, perquè jo sóc un ciutadà adult i ja decideixo jo si accepto o no accepto les regles. Això és el que diu una sèrie de gent. I altra ataca aquest model tan tancat d'Apple, que és cert, que és un model tancat, i està a favor de que la legislació obligui a complir determinades lleis i a que pugui interoperar amb altres sistemes i amb altres dispositius, no? Aquesta és la gran discrepància que hi ha ara. Però sí, com bé dius, no tindrem Apple Intelligence, Siri AI, no? Que és com es deia, Siri d'Apple sí. Intelligence a Europa, ni òbviament la tindrem en català. Sí. Més coses? Però
igualment, quan van fer les demostracions, em van semblar una miqueta lentes, totes les interaccions que tenia amb la IA bastant lentes.
Sí, a més és un món, això si tiràs aquí el Marc ho diria ràpidament, clar, és un món que canvia tan ràpidament, que és tan canviant. Estem on estem avui en dia, sobretot si fem servir la IA tu molt, ara amb temes de producció, jo menys, però fins i tot jo, que no faig servir la IA per produir res, sinó que faig consultes i tal, penso, perdona? M'estàs ensenyant un Siri AI que és el que m'haguessis hagut d'ensenyar fa un any i mig o un any.
Exacte.
I quan ho presentis, que haurà passat 6 o 8 mesos més, encara serà jo? What? Si la gent està parlant amb el xat GPT des del cotxe i li està dient que li faci 50 correus i els enviï a la mama, a la iaia i als amics que va fer una festa i li fa tot i li fa immediatament i ho fa conversacionalment. Sí, va molt endarrerit. Sentia l'Emil, crec que era l'Emilcar, no sé qui era, que deia, és que per hablar con Siri tienes que aprender Siri. Parlant de llengües, parlant d'idiomes.
Sí.
O sigui, tu havies d'aprendre el llenguatge de la Siri en lloc de que la Siri entengués el que tu li estaves dient, no?
Totalment.
I espero, pel bé d'Apple, que això s'hagi canviat, o sigui, això s'hagi canviat amb el Siri ahir. Però no ho sé. Ni ho podrem provar.
No ho sé. Jo el que sé és que jo tinc un amic que treballa a Apple, des un comandament intermig, és a dir, no és el que ven els iPhones, sinó està una miqueta, un parell d'esglons més amunt, i em va confessar doncs, que molta gent a Apple, ell mateix, està molt cabrejat amb aquest sistema, amb tot el problema que han tingut amb la intel·ligència artificial. Perquè molts apostaven, ostres, doncs mira, tirarem això endavant, pinta molt bé, van posar un munt de gent a Barcelona, programadors, treballant dins d'aquest projecte, i em deia, és que no hem fet res. s'han tirat uns milions i milions i milions per no fer res. I estem molt cabrejats. Tot això abans de que, bastant abans, de que passés doncs, aquesta nova relació amb Google. Però, ja dic, inclús els mateixos treballadors, alguns treballadors d'Apple, estan molt empipats amb la companyia per com l'empresa ha portat a terme doncs, aquestes millores de la intel·ligència artificial.
Bueno, ja ho he explicat aquí diverses vegades, eh? Des de que vaig veure el Tim Cook a la inauguració del Trump, jo entenc que les empreses hagin de fer segons quins paripers, eh? No sóc naïf en aquest aspecte, no vull ser ingenu, sé que les empreses han de fer determinades coses, però em dol que no hi hagi ni un gest de defensa de les coses que estaves defensant 5 minuts abans i per les quals eres coneguda, no? Sabeu, Apple sempre amb la diversitat, Apple sempre amb els drets de les minories, Apple sempre... I de cop i volta te'n vas amb el tros d'as aquell i a sobre li regales no sé què d'or.
No, per el mi Think Different ha desaparegut, sí. El Think Different
no, el Think Stupid està ara mateix. Yeah. Sí. I a mi això em fa ràbia. Em fa ràbia, personalment em fa ràbia, perquè, no és, insisteixo, no era ingenu. Una empresa és una empresa i jo ja sé que fa el que fa i moltes coses que fa són estètica, ¿vale? No són... Però volia pensar que Apple en aquest aspecte això ho respectava. ¿Vale? Clar, veus el CEO, que igual no té més remei que fer-ho per si vol fer negoci als Estats Units, que és el lloc on fa més negoci. Jo ho entenc. Però igualment que jo entenc això, jo puc decidir què faig amb els meus diners. I Apple, tot l'ecosistema d'Apple, jo l'he posat on hold. Què vol dir? Vol dir que des que ha passat això, no he renovat res d'Apple a casa meva. Ni a l'iPad, ni al telèfon, ni al rellotge, ni al Mac Mini. Jo normalment tenia una seqüència de renovació on quan tenia pasta i em venia de gust, doncs ho feia. ¿Vale? El Mac Mini que tinc, que és un M1, ja fa un any o dos que m'hagués passat a un... Quan va sortir l'M4, em sembla que era l'últim, jo ja m'hagués canviat. I no m'ha donat la gana. Primer perquè va bé a l'M1, eh? si no anés bé, doncs no tindria més remei. Tinc un iPhone 14 Pro. Si hagués anat tot com tindria que haver anat, jo el primer dia hagués agafat un iPhone 17 o un iPhone 17 Pro. I no ho he fet. Deia el Rub, que és un cabrón, però con totes les de la llei, és un cabron, diu, hombre, pues ara ja te puedes passar a Android, i què? Stop the chariot, my friend, que aquella diferència. Una cosa és que jo posi Apple en hall i l'altra que me passa l'enemigo. No. Esparta i Atenas, no? I continuo en hall. És a dir, no faré canvis fins que no... He canviat la meva política. O sigui, Apple ha canviat la seva política i jo he canviat la meva política versus Apple. No faré un canvi d'Apple fins que no sigui estrictament necessari. Perquè necessari. O el que tinc no funciona o s'ha trencat. No li penso donar a Apple els meus diners perquè després em vagi a regalar-li al Trump de Tor no sé quines coses. No combrego. Sé que és una tonteria. Sé que el millor de persones quan surt el telèfon el compren i per tant no té cap... Té valor per mi. Si té valor perquè jo vull ser coherent amb el que penso. Ja està.
Si és que tenim el poder que tenim és a través de la compra.
Ja, però aquest raonament que faig jo no se'l fa... O sigui, no dic que no se'l faci ningú, perquè hi ha gent que també ha criticat Apple en aquest sentit, però és ultra, ultra, ultra minoritari. I a vegades he arribat a pensar, hòstia, ets tonto, perquè total, això quin impacte té? Zero. Sí, té impacte, possiblement tingui impacte zero en Apple, però té molt impacte en mi. A mi mateix. I, per tant, coherent amb el que jo crec o el que jo penso, continuo posant a Apple on hold. ¿Vale? En general. Jo sí que volia destacar una cosa, que ara ja veurem si això al final és com sembla que ha de ser, quan els que ja tenim uns anys amb sistemes operatius de Mac, ¿vale? Quan va sortir Leopard, va haver-hi moltes queixes, molts canvis, o sigui, bueno, l'ecosistema d'Apple també és una mica pejigueres, ¿vale? I després va sortir, recordo, el Snow Leopard, que era un sistema operatiu que no tenia molts canvis estètics, però que afiançava, consolidava, donava estabilitat a tot el sistema, que havia canviat molt amb Leopard. I això va ser molt, almenys per la comunitat, que eren més usuaris de Mac, això va ser molt ben rebut. Ens estan venent que aquest nou sistema operatiu, que es dirà Golden Gate, si no recordo malament, el nou sistema Mac, el Mac OS 27 es dirà Golden Gate, serà el Snow Leopard per Tahoe, que és el que tenim ara amb el Liquid Glass i totes les tonteries sí. aquestes, que encara avui hi ha programes que no em funcionen. O sigui que no veig la línia, no veig el menú de dalt pel rotllo aquest del Liquid Glass, no? No sé, jo espero que sigui així. El Mac és molt estable, jo no necessito molts canvis estètics, m'agradaria
sí.
Que fos encara més estable, el més estable possible, que ja ho és prou, eh? Per això jo estic... Sí. Em quedo aquí i de fet...
Jo amb tot...
Digues.
Perdó, no, jo amb tots els canvis que han fet amb els sistemes operatius és que no li dono cap importància a mi, a nivell personal. Jo utilitzo les eines que no són d'Apple, algunes sí, però mentre aquelles funcionin, el tema de les finestres, que si són d'una forma o d'una altra, no...
És cert, Dani, però si el sistema en si és robust i és estable, les aplicacions que hi corren al damunt guanyen també amb robustesa i estabilitat. ¿Vale?
Però el que has dit tu ara, que tu, ja en general macOS ja és bastant estable.
Sí, ho és. L'única cosa que, pels que som usuaris de Mac, s'ha de dir és que aquesta nova versió, la versió de Golden Gate, ja no funcionarà en ordinadors Mac Intel. Tots hauran de ser Apple Silicon. A l'M1 en endavant. ¿Vale? Que no vol dir que o sigui, Apple ha dit que garantirà com a mínim 3 anys més amb updates de seguretat en els Mac OS Intel. ¿Vale? Amb els que Intel. Corrin encara amb sistemes operatius que funcionin encara en ordinadors Intel. Però Golden Gate és el primer sistema operatiu d'Apple, de macOS, que només correrà amb ordinadors Apple Silicon.
Que això també pot fer que els faci més estable, no hagin d'estar pensant en Intel.
Jo el cert és que només per temes de radioaficionats, perquè la resta radioaficionats tenen programes que semblen fets amb Windows 95. És horrorós. Però a més hi ha dos grans companyies, una que es diu Yaesu i una que es diu Ecom, que són, hi ha més, però aquestes dues són companyies japoneses que fan ràdios, vale? I les dues són japoneses. Yaesu hauria d'estar a la presó per com han dissenyat la interfície d'usuari dels botons i dels menús de configuració. Si haurien d'estar tots aquells de Yaesu a la presó, perquè és horrorós, és una cosa inimaginable. ¿Vale? I com els ha guanyat la torrada, l'altra empresa, aquesta que he dit japonesa, els ha guanyat la torrada perquè és molt més user-friendly a nivell d'interfície d'usuari. Per configurar, pels menús, per les... Pensa que les ràdios tenen moltes opcions i aleshores les configuracions és una cosa que has de navegar bastant dintre d'elles, no? Però amb tot, continua sent tot un look and feel muy viejuno, en general, excepte les noves ràdios que funcionen totes per software, que això ja és una altra guerra, ¿vale? Però sí, muy viejuno. Pues això perquè ho deia. Al final, tornem a lo que dèiem, el macOS funciona prou bé, vull dir que si algun dia m'enfado més amb Apple i decideixo no estar on hold sinó sortir-me'n de l'ecosistema, Tinc clar que aniré a Linux.
Sí, jo també.
Tinc claríssim. Tinc claríssim.
Perquè l'experiència d'amics que treballen amb Windows de forma forçada, l'experiència és anat a molt pitjor.
El tema de Linux... El tema de Linux és que no vull perdre ni un minut en configurar res del sistema. Jo vull fer servir les aplicacions i que aquestes funcionin perfectament, perquè on jo gaudeixo no és en configurar el sistema. Jo gaudeixo en fer servir l'aplicació de Software Defined Radio que manega la meva ràdio, que només té un botó, i que puc aplicar filtres de so que flipes, tio. Amb intel·ligència artificial que modulen, que treuen el soroll, que destaquen la veu, que estic escoltant un tio a Nova Zelanda que surt amb una antena a la platja. Què vull dir això? Que el catxarreo del sistema operatiu no m'interessa en absolut. No vull perdre ni un minut. No. Oh, és que t'has de baixar, no sé què, i entrar a terminal i fer no sé quant. No vull fer res de terminal. Olvida't, jo ja tinc més de 60 anys. El terminal és per als jóvenes. Jo no vull terminals. ¿Vale? El que vull és gaudir molt d'aplicacions que estiguin ben fetes i crear coses sobre elles. ¿No? Que suposo que és el que et passa a tu.
Sí, exacte. I em fa molta gràcia, clar, molta gent doncs, que està boja amb les, amb els sistemes operatius i tot com funciona. És com, jo ho comparo més aviat, és com meravellar-se d'un pinzell i no de la pintura. Jo faig pintures, per exemple, i a mi, doncs, dona'm un pinzell que funcioni, però jo no em miraré si el pinzell té el pèl aquest... que sí, que pot ser interessant saber-ho, però jo no... És a dir, no em centro només en això.
Aquí passa el mateix, a pagès passa el mateix amb els cotxes. ¿Vale? Quan més pick-up i més Land Rover sigui, tothom allà flipant, no? L'estètica, el pick-up. Sí, pick-up, pots matar un caribú i ficar-lo al remolque del pick-up. Sí, queda perfecte, tio. Molt bé. No? En fi... A mi això no m'interessa. M'interessa que el cotxe gasti poc i em porti d'un lloc a l'altre, ¿vale? I sobretot que no toqui al terra si estic pujant a Can Turó, que és on vaig a menjar perquè m'agrada molt, i està al mig de la muntanya i és una pista, i amb el meu mini, pues, el meu mini es queda a mig camí perquè queda entre els sots que hi ha, queda el mini així, ¿vale? I clar, no puc anar. Sempre tinc que dependre d'algú que em porti, ¿vale? I no és cas, però si em canvio el cotxe, no miraré. O sigui, a mi... que em fa molta gràcia i tal, però que no invertiré un minut en tot això, saps? Mentre em porti, pues ja, i no es quedi penjat, i gasti poc, ja m'està bé. Sí. Molt bé. Algú més, Dani? O anem recollint?
Doncs anem recollint.
Gràcies als que heu sortit, heu tret el nas. Marc, posa't bé, tio, que no pot ser que tinguem programes tan calmats i que puguem expressar-nos amb tanta llibertat. Que quiero ir a la prisió, quiero ir a la prisió, otra vez, enciérrame. Perquè això no va bé. Jordi, Ramon, a l'IPEL i altra gent que s'ha fet present per aquí en el directe, moltes gràcies. Gràcies a tots els oients i ens retrobem, si no hi ha cap problema, la setmana vinent. Una abraçada, Dani.
Una abraçada a tothom.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Adéu.